Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 21 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 13 graus a Tremp i 11 a Granadella. Després del que per molts ha estat un cap de setmana llarg, avui tenim reunions del govern català i també de l'espanyol, amb carpetes molt diferents sobre la taula. A Palau, un cop encarrilat ja els pressupostos, el govern té pendent encara resoldre el conflicte amb els professors. I a la tarda hi ha nova reunió, que avui coincideix amb una vaga d'un dels sindicats d'estudiants. I a Madrid només es parla de Zapatero i del sumari del cas Plus Ultra.
Són joies que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
És el portaveu de l'expresident. Luis Arroyo explicava així a la SER les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui, amb nosaltres serà Luis Arroyo també, el portaveu de l'expresident en temps d'àgora i amb, també amb una gemòloga, que parlarem, i taxadora, d'aquestes joies que s'han trobat i també amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix que en la idea que situen Zapatero com el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus a demanar eleccions anticipades. Ara també dins del socialisme. Al matí de Catalunya Ràdio avui hem parlat amb l'exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
Sentirem més reflexions de Corbacho en temps d'agora, qui, per cert, admet que no sap a dia d'avui si unes eleccions votaria a Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment...
Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. Parlem amb Francesc Torralba, que és una de les persones que l'ha assessorat a l'hora d'escriure aquesta encíclica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington s'assegura que s'estan defensant pròpiament i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques del plegat també amb el professor Xavier Sala i Martín. I a les 11 entrevistarem l'historiador i hisperista Ian Gibson, que acaba de publicar un llibre sobre Federico García Lorca. Es titula No me encontraron. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 5. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Fem un cop d'ull a la matinada. I amb què ens despertem aquest matí?
Amb el ple del Congrés, que avui vota si tramita la llei perquè les reunions de veïns, les reunions de comunitats de veïns, es puguin fer de manera telemàtica. La llei incorpora que el llibre d'actes es pugui fer també amb suport electrònic. És una proposta del PP que ja va passar pel Senat, on va superar, i de fet per unanimitat, un dels primers filtres.
I a Brussel·les?
En plena pugna amb la Xina pels cotxes elèctrics, Ferrari ha presentat el seu primer cotxe 100% elèctric. Es diu Luce, l'ha dissenyat Johnny Ive, que havia treballat per Apple. De fet, el cotxe té un cert aire al minimalisme d'Apple. El Luce de Ferrari costa 550.000 euros i té una autonomia de 530 quilòmetres.
I amb què ha de dormir als Estats Units?
Amb un reportatge del New York Times sobre les reunions de Donald Trump amb el seu gabinet, bàsicament el que ha fet el diari és analitzar hores de gravacions de trobades per veure què es diu. Una de les conclusions, els membres del govern dediquen una part important del temps a ensabonar el president, de mitjana. Diu, una de cada 6 frases és per afalagar Trump, aplaudir-lo o criticar els seus rivals polítics.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb el principal organisme de control de valors del país, que ha anunciat una sanció a 3 cases de borsa per fer negocis de valors transfronterers de manera il·legal, bàsicament facilitar les operacions de valors estrangers per clients xinesos. D'aquesta manera, l'estat xinès vol mantenir i fins i tot reforçar el control de capital.
Avui és dimarts 26 de maig, ens hem despertat amb 21 graus ja a Mataró, 12 graus a Valls i 8 graus a Esterri d'Àneu. Avui es preveu un altre dia de sol, un altre dia amb temperatures molt altes per l'època de l'any, molt semblants a les d'ahir, de fet, com a mínim, a les comarques de l'interior. Se superaran a gairebé tot arreu els 30 graus, poden arribar als 34 a Ponent, i avui la novetat és que a la costa també s'arribarà als 29 o 30 graus. Per tant, aquí serà on pujarà més la temperatura respecte a la d'ahir. De cara a demà, ja arribarem als 35 a Ponent, dijous podríem arribar als 37 a les zones més càlides també de l'oest de Catalunya, i sembla que divendres podrien envareixer algunes tempestes de tarda al Pirineu.
Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I si és Sorones, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava. Fa uns dies, l'escrit del jutge situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
L'empresa de les filles era clau en el cobrament de suposats suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en total són més de 2.000 pàgines d'un sumari que també detalla el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero i la influència del seu entorn sobre Venezuela. Àlex Giral Robert.
Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara com ara, els nous detalls que es van sabent del cas Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez, ni tampoc els dels seus aliats del govern, sumar que no passen per avançar eleccions.
Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la gestió econòmica.
Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de fer-se públic el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats.
I el Partit Popular veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta també la pressió sobre el PNB.
Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez sempre. Diu que no es creu que Zapatero tingui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball en Zapatero entre el 2008 i el 2010, s'afegeix a Felipe González i reclama eleccions anticipades a l'Estat.
En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat constata que Pedro Sánchez no ha pogut aprovar pressupostos en 3 anys i que la fragilitat parlamentària li dificulta tirar endavant iniciatives al Congrés.
A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que al cap i a la fi el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
En la seva última etapa a la política, Corbacho va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls en el seu intent de convertir-se en alcalde de la capital catalana.
En temps d'àgora aprofundirem més en la seva valoració de la imputació de l'expresident Zapatero. I, a banda de tot això, avui també us expliquem que la Guàrdia Civil conclou ara que la càtedra que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid, complia la normativa legal.
La Unitat Central Operativa del Cos reconeix que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez ni indicis que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Complutense als 2 anys de la càtedra. Tampoc han pogut aclarir si va explotar comercialment el programa creat per als estudis. Sí que obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquest programari. Recordem que l'organització d'ultradreta Azteoir li demana 24 anys de presó la Fiscalia, però vol l'arxivament del cas.
I 5a reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà avui mateix la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra Republicana i els Comuns.
Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la d'Interior, Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars del sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven la aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
De fet, com veiem, les negociacions de pau avancen, tot i que l'acord no és imminent.
En qualsevol cas, una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent, però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
Segons ha filtrat, l'acord de pau inclouria, a més de la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions internacionals. Les mateixes fonts diuen que l'equació nuclear es deixarà per a una fase posterior. En aquest sentit, Donald Trump ha admès a la seva xarxa Truth Social que l'urani enriquit de l'Iran podria ser destruït en el mateix territori iranià. Fins ara, recordem que afirmava que Teheran els hauria d'entregar aquest material i que ells el destruirien. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure el preu del petroli fins als $95 al barril de Brent.
I el Kremlin ha amenaçat Ucraïna amb una onada d'atacs contra el capital de Kiev, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i també delegacions diplomàtiques.
Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà Marco Rubio per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. La diplomàcia de Rússia. El cap de la diplomàcia ucraïnesa, mentrestant, ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin.
I el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial i assegura que no és moralment neutra i recorda que ha estat i ha d'estar al servei de la dignitat humana.
En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social de la IA, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
Un fet que contrasta també amb un altre fet, que és que l'Església no ha vist fins ara cap problema en comprar valors a la indústria i a la intel·ligència artificial. Per tant, potser està molt bé fer encícliques, però també aplicar-ho. I un dels convidats a la presentació de la primera encíclica del Papa Lleó XIV va ser Christopher Ola, que és cofundador d'Anthropic, una de les principals empreses dedicades a la intel·ligència artificial.
Des del Vaticà, Ola va defensar que el desplegament i la difusió de la intel·ligència artificial no depenguin només de les grans multinacionals del sector.
El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt. It is an unsolved
problem. Anthropic, fundada per Olag i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa.
Ara són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta roja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. A casa nostra, la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre del Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sarah Hessen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
Aquesta pujada de temperatures afecta pràcticament tota la península.
I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara l'han portat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes.
I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que hauria provocat 220 morts.
L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà. A tots dos se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
I el Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident de trànsit.
L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental, on un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals del cap de setmana, 3 eren motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 20 de les quals són motoristes.
I Comissions Obreres i la UGT reclamen que el salari mínim es revisi cada 6 mesos.
Els dos sindicats apunten que l'escalada de preus que ha provocat la guerra a l'Iran està fent que els treballadors estiguin perdent poder adquisitiu. En aquest sentit, recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Per això, creuen que no s'hauria d'esperar a finals d'any per revaloritzar el salari mínim. Comissions Obreres i la UGT han traslladat aquesta proposta durant la reunió amb el govern espanyol i la patronal d'aquest dilluns per valorar les mesures anticrisi. El sindicat les volen mantenir més enllà del 30 de juny.
I la pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria interromput la seva galeria d'art.
En un missatge publicat ahir a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i hauria robat una peça. Bonet recorda que fa 10 dies que va quedar en llibertat provisional l'home que l'assetja des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat, després que el juny assaltés el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental, però la sentència li va imposar un tractament psiquiàtric durant 4 anys i un ordre d'allunyament de l'artista durant una dècada. Bonet, que assegura que fa un any que intenta fer vida normal, diu que no farà més declaracions sobre el cas.
I comoció al Partit Nacionalista Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros, amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe.
Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon, que ha dit que no en sabia res.
Anem cap a Londres, Quim Olivares.
L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'Alt Tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny. Quim Olivares és de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tenim una última hora que afecta Girona.
Sí, una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra amb epicentre en aquesta demarcació. Sembla una operació dedicada a explicar a la policia el cultiu de marihuana, també a la distribució de substàncies estupefaents. També es relaciona amb la tinença d'armes i amb el blanqueig de capitals. Hi ha, pel cap baix, 600 efectius dels Mossos treballant ara mateix.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Machina!
Mishima apareix per sorpresa a la festa de comiat de Pep Guardiola com a entrenador del City. El grup ha interpretat la cançó Tot torna a començar, mentre de fons es projectaven vídeos i imatges del pas de Guardiola al capdavant de l'equip. Entre el públic, Noel Gallagher d'Oasis.
I la segona.
No anda buscando aprobación.
placeres.
I la colombiana Karol G triomfa als American Music Awards 2026 amb els premis a l'excel·lència internacional artística i també el millor àlbum llatí per Tropicoqueta. El premi li ha entregat John Legend durant una gala que s'ha celebrat al Garden Arena de Las Vegas.
I la tercera. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. I Joan Manuel Serrat rebrà avui el Premi d'Honor a l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. La gala se celebra aquesta nit a Madrid. Se conoce y se teme, ay, si un día
para mi mal viene a buscarme la parca. I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de selecció espanyola.
Nou catalans, Luis de la Fuente convoca Joan García, Cubarsia, Eric García, Lamine i Olmo del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Gavi i Ferran Torres completen la convocatòria que té nou jugadors del Barça. No hi ha cap jugador del Madrid. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
I el tècnic del Girona, Mitchell, llença un missatge en què diu que el club és immortal.
A través de les xarxes socials admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes, i afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal.
I missatge també de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
A través d'una pantalla gegant al final de la rua que el City va fer per acomiadar el tècnic.
Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
I Jordan el va felicitar per la seva carrera, li desitja sort al golf i que la mantingués recta. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Guardiola eufòric va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats i la ciutat.
Connection that this club... Pues Aldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
Ramon Terrats deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió i els quarts de la Lliga d'Hockey Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com. El matí de
Catalunya Ràdio. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui us proposo, com a motiu per llevar-vos, que m'ajudeu a respondre una pregunta que em ronda pel cap des del cap de setmana, i és la següent. Això de la casita dels concerts de Bad Bunny no us grinyola una mica? Suposo que sabeu de què parlo, perquè ha sortit absolutament a tot arreu, però per si de cas us ho explico. Als concerts del Bad Bunny hi ha una caseta, així amb estètica humil, porto-riquenya, al mig de la pista, des de la qual ell canta algunes cançons. I aquesta caseta està habitada, diguem-ne, durant el concert per persones famoses, convidades per l'organització i també altres persones. Quines altres persones? Doncs pel que he pogut saber, abans del concert hi ha una sèrie de senyors que es passegen entre el públic buscant gent guapa per estar a la casita. Tu sí, tu no. Amb criteris, diguem-ne, estètics, bàsicament. O sigui que la casita, que representa els concerts del Bad Bunny, una caseta humil de Puerto Rico, d'humil no en té res. Hi ha bàsicament gent o molt rica o molt famosa o gent triada del públic per guapa. I no ho sé, em sembla una forma de classisme bastant hipòcrita, tenint en compte la temàtica del concert.
I avui cançons sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial.
On va dir, entre d'altres coses, que els humans són imperfectes i finits, i és per això títols imperfectes, títols incomplets, és a dir, títols de cançons, que tenen d'alguna manera una frase a mitges. Per exemple, If You Could Read My Mind, si poguessis llegir-me la ment, aquí a la versió que es va fer per la pel·lícula Studio 54. Is over, quan s'acabi el mal de cor, un altre títol, que tècnicament és una frase incompleta, de l'últim disc, per cert, que va treure Tina Turner. Cualquiera que me viera mis negras horas retando por tu piel cuando es pared se creería que mi vicio es la mejor. I un altre títol que és una frase incompleta. Cuando no me ves, un altre tamasso dels Love of Lesbian.
En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Comencem amb una informació de darrera hora. Ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona.
El desplegament policial compta amb més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicada al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El cas sota secret de les actuacions contempla diverses entrades a immobles de la demarcació gironina.
El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
Segons la secretària de l'expresident, les joies provenien d'una herència de la dona de Zapatero i de regals de viatges.
De moment, els plans de Pedro Sánchez i els seus socis de Sumar no passen per avançar eleccions.
Una possibilitat que defensa el Matí de Catalunya Ràdio l'exministre socialista Celestino Corbacho.
Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
I a l'Àgora sentirem algunes reflexions més de Corbacho. També parlarem el mateix Arroyo amb la gemòloga Eva Gómez i també analitzarem amb el periodista Ernesto Ekaizer i els analistes del Matí de Catalunya Ràdio el que està passant. I aquí avui, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
Mentrestant, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera.
Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Unes hores abans, el Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeixia avenços en les negociacions.
És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
I Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
It is an unsolved problem.
I quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La ministra Sara Ajeksen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
El cambio climático sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts.
L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
En parlarem també aquest matí amb la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. I la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
Una investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública.
Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de les portades.
Sí, el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periódico, i un Zapatero
la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara. També Zapatero, les portades de Madrid, El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela, i El País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, una de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir a la capital britànica els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El Papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text. Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara El periòdico, que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
Avui a Sant Feliu de Llobregat es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, en tenen 13, màxima prevista de 33. Aquesta setmana la temperatura continuarà pujant cada dia una mica més. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui on més es notarà la pujada serà el litoral. A diferència d'aquests últims dies, avui a molts llocs de la costa ja fregaran o arribaran els 30 graus. I a l'interior encara s'arribarà entre els 30 i 34 graus. Tot això en un dia de sol, que repetirà també demà dimecres i dijous.
I ara que s'ha fet públic el sumari del cas Plus Ultra, pel qual ha estat imputat José Luis Rodríguez Zapatero, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Els espanyols s'han fotut tots solets en un embolic a base d'obrir la veda sobre la situació econòmica dels seus expresidents. El pobre ZP li ha muntat un judici per cobrar quatre comissions mal comptades, com si fos el Capone. I a hores d'ara la situació s'ha fet tan grotesca que l'UDEF li ha requisat fins i tot les joies que guardava la seva dona. Dic que s'han empatullat fatalment perquè ara, si volen ser conseqüents, també els caldria investigar com Felipe González ha acabat viatjant sempre en avions privats i assessorant empreses de l'IBEX, o com José María Aznar va entrar en consells d'administració americans quan no sabia dir ni quatre frases en anglès. Si continua així, el poder judicial pot començar una guerra que debiliti i molt l'estat espanyol. Jo del president Sánchez aguantaria fins al final, perquè quan més resisteixi, més carnisseria veurem. Tan bonita, tan morena, tan gitana como
era. La flor que siempre quise en mi jardín. I amb què ens despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
Bon dia, avui amb la música d'Antonio Flores i Alba, la cançó que va dedicar a la seva filla. I és que tal dia com avui, un 26 de maig, però de l'any 1995, el cantant va oferir l'últim concert de la seva vida al pavelló Anaitasuna de Pamplona. Aquesta actuació va marcar el retorn de l'artista als escenaris després de la mort de la seva mare, Lola Flores, només 10 dies abans. Durant el recital, davant d'uns 2.000 assistents, Flores va presentar el seu àlbum Coses Mías i va dedicar el directe a la seva mare mirant al cel en diversos moments de la nit. Només 4 dies després d'aquest esdeveniment, el 30 de maig del 95, Antonio Flores va ser trobat mort a la residència familiar de l'Erele a Madrid.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, aquest matí la Tosa ha jugat una mala passada a Marta Viana.
I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant.
Tossega.
Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
Ara
torno
a estar una altra.
Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
Ai, tornarà a perdre la veu.
Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
Sí, clar.
Hi ha la maldat meva d'anar posant efectes de so.
Sort que ho dius, guapo.
Sí, i home, avui clar. Són festes on?
Doncs mira, avui festa major de Sant Salvador, votat de Golmés. A les 10 del matí.
Allò dels pobilles i els hereus.
Sí, i tant. I saps que, a més, van acompanyats per la Copla Montgrins.
Ah, no ho sabia.
I la xaranga, tal com sona, a 11:45 hi haurà ofici solemne.
Sardanes, també?
Sí, serà un quart de dues, en aquest cas, amb la Copla Montgrins. Uah. I acabarà a les 6 de la tarda. Això sí, amb concert i ball amb...
L'Orquestra Montgrins.
Sí, senyor.
Molt bé. Plat rodó, avui, doncs.
Perfecte.
I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs la reacció del centrecampista del Barça, Gavi, quan sap que ha estat convocat per la selecció per jugar al Mundial. El vídeo l'ha publicat Lamine Yamal a les stories del seu Instagram. Se'l veu a ell mirant la televisió i plorant i abraçant-se amb els fisios del Barça. Recordem que Gavi ha estat lesionat gairebé 2 anys i aquesta temporada només ha jugat 13 partits oficials.
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge d'Alícia Palau, de l'Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó, a Barcelona. L'entitat demana a l'Ajuntament una modificació en el recorregut de diversos autobusos per fer més fàcil el desplaçament fins a centres de salut, com els centres d'atenció primària de la zona o l'Hospital de Sant Pau.
Això escurçaria la distància de gent
o que no es troba bé, o amb mobilitat reduïda, que si va a l'hospital és per alguna raó, i si surt de l'hospital i vol agafar l'autobús per anar a la part alta del barri, a Mare Déu de Montserrat, doncs encara més. Del CAP a l'hospital no tenim una connexió directa, hem d'anar a peu.
L'Ajuntament ha convocat una reunió el 15 de juny amb l'entitat veïnal i també amb TMB per abordar la demanda. Els veïns esperen que la trobada sigui efectiva.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del barril de petroli de Brent s'estabilitza al voltant dels $95, amb les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units ben encaminades. Tot i això, els atacs d'aquesta nit dels Estats Units a objectius militars al sud de l'Iran desestabilitzen les borses asiàtiques. Aquest matí, mentre que els índexs de Hong Kong i Seul registren guanys, els de Tòquio i Xangai cauen lleugerament. Ahir les borses europees van tancar amb avenços sòlids davant la possibilitat d'un imminent acord de pau. L'IBEX va sumar un 2,24% i obrirà des dels 18.387 punts. A Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq també van tancar amb crescudes superiors al 0,5%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
És que fots cada pregunta, tallo, de veritat.
És dels entrevistes lletges que t'he vist.
Avui soc... Avui
estic... Perdona, tu que pis, això, però... És que no tinc una resposta.
No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
No.
La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Ho estem seguint i en marxa una operació dels Mossos per detenir els membres d'una organització criminal estable amb epicentre a la demarcació de Girona.
Una organització dedicada principalment al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també se la relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. El dispositiu preveu diverses entrades a immobles en aquesta demarcació amb un desplegament policial que compta amb més de 600 efectius policials.
I pel que fa al cas Rodríguez Zapatero, el sumari el situa com el líder d'una estructura de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
Diu que l'empresa de les filles era clau en el cobrament dels suposats suborns i el seu domicili, el de Zapatero, era el centre neuràlgic per planificar. Ara el magistrat ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat també revisar tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan va començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. També, a més, un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinència a organització criminal i blanqueig de capitals.
En total són més de 2.000 pàgines de sumari.
Sí que recull el gran poder d'influència de Julio Martínez Martínez, en qui suposat testaferro de Zapatero, sobre Caracas. El jutge creu que fins i tot hauria pogut incidir en l'alliberament de presos veneçolans. Ahir li van trobar més de 280.000 euros en efectius repartit per llocs de la casa com un radiador. El sumari també inclou un dinar amb Zapatero, Mávalos i Koldo García després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra.
I la part més vistosa en el registre del despatx de Zapatero hi van trobar una trentena de joies a la caixa forta, més d'agendes i discos durs.
En concret hi havia collarets, braçalets, arracades, penjolls, cadenes d'or i rellotges. Segons la secretaria de Zapatero, les joies eren d'una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i també de regals de viatges.
Tot i els nous detalls, Pedro Sánchez no es planteja avançar eleccions.
De fet, afirma que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge dimarts que ve, 2 de juny. Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala per la seva gestió econòmica.
España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
Mentrestant, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'Audet de conjectures i disbarats.
El PP, mentrestant, augmenta la pressió sobre el PNB per fer caure Sánchez.
Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez, diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però també vol eleccions anticipades.
Aquí, govern i sindicats a l'educació es tornen a reunir per 5ª vegada per desencallar el conflicte. Demà hi torna a haver vaga a tots els centres de Catalunya.
Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè es basava en increment dels complements per tenir tutories. En paral·lel, el govern aprova avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals més al curs que ve, la majoria per a l'escola inclusiva. I mentrestant, aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament els pressupostos. Engegarà el conseller Albert Dalmau i demà al matí serà el torn d'Esther Niubó.
I en clau internacional, els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
Sí, han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Mentrestant, les negociacions avancen, tot i que l'acord no és imminent, com diu el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
Més notícies. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
La investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe avisa que aquesta malaltia continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de la salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, com per exemple fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre l'alcohol i millorant la vigilància i la detecció precoç.
L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard.
Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'Ix i l'IDIVELL conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients.
Cèlia Forment.
Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la neumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model
funciona bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
La fibrosi pulmonar provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. La falta d'aire o la tos seca persistent sovint es confonen amb altres malalties respiratòries, fet que en retarda el diagnòstic. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la crònica cultural d'avui la comencem amb un comiat. Perquè ha mort als 95 anys Sonny Rollins, saxofonista i una llegenda del jazz, Marta Viana.
La notícia de la seva mort arriba hores abans de la commemoració del centenari del naixement de Miles Davis, que és precisament avui. El músic va ser un dels genis de la improvisació i un dels últims supervivents de l'edat daurada del jazz. Rollins ha mort a casa seva, a l'estat de Nova York, segons ha confirmat el seu representant. Les causes de la mort no s'han fet públiques, però des del 2014 que estava retirat per problemes de respiració. Rollins va guanyar 2 Grammys, a més d'un altre Grammy d'honor a tota la seva carrera. Va ingressar a l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
Ara parlem de teatre perquè I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve.
De moment han ampliat funcions amb 3 noves funcions per aquest divendres i aquest dissabte. L'obra està escrita per Joan Llago i parla de la solitud i el pas del temps entre dues persones que havien sigut parella, Joan Negrier, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
És una història molt més profunda i autònoma i que parla del pas del temps i de com aquell amor que va sentir una vegada doncs no s'acaba mai i tampoc dura per sempre.
Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
Algo inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
I atenció si sou fans dels videojocs.
Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
Bones notícies, perquè el nou videojoc de James Bond, que surt demà a la venda, s'ha desenvolupat a Barcelona.
La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una 80ena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
I els esports, Robert Prat.
Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona Mitchell diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit. Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
El Manchester City ha estat 48 hores acomiadant Pep Guardiola, un adeu a l'altura del millor tècnic de la seva història. I no és fàcil, aquí ho sabem bé, i si no que li diguin a Messi, acomiadar les llegendes. A les pròximes hores s'ha de resoldre el futur d'Alexia. I si el club no ha aconseguit fer-la canviar d'opinió, no n'hi pot haver prou amb un modest adeu al Johan Cruyff. La figura d'Alexia transcendeix el camp de futbol i el Barça té al davant l'oportunitat de demostrar-li a ella i al món com d'important ha estat en aquesta revolució social i esportiva que ens ha portat el femení blaugrana.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
Una cita única per acomiadar un any excepcional.
Últimes entrades a bcnclassics.cat.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 13 graus a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, 14 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i ja tenen 22 graus a Cabrera de Mar, al Maresme. Precisament avui a la costa serà on més es notarà la pujada de la temperatura. Avui ja s'arribarà en punts del litoral entre els 29 i 30 graus, i a l'interior es mantindran molt semblants a les d'ahir, per tant, entre els 30 i 34 graus, amb un dia que serà assolellat a tot arreu. Demà dimecres encara podria pujar un grau més la temperatura, dijous un altre grau, divendres un altre, això vol dir que a finals de setmana les temperatures poden arribar als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent, amb algunes tempestes de tarda al Pirineu que reapareixeran a partir de divendres.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa?
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
La tarda de Catalunya Ràdio.
una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam,
pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Lisenda?
Jo sempre. Pa, 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 pa.
Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria.
Pam, no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam. Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45 obrirem l'àgora fixant-nos en l'encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial. En parlarem amb el teòleg Francesc Torralba.
A partir de 9:00 analitzarem les novetats de la causa judicial contra Zapatero. Trucarem al periodista Ernesto Ekaizer i l'exassessor del president espanyol, Luis Arroyo, que ara li fa de portaveu institucional. També parlarem amb Eva Gómez, gemòloga i textadora, sobre les joies que hi havia a la caixa forta de Zapatero.
A partir de 10:00, amb el professor Xavier Sala i Martín, abordarem les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Iran.
A 11:00, entrevistarem l'historiador i hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que ha publicat un llibre sobre Federico García Lorca, No me encontraron.
Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Pep Guardiola deixarà el Manchester City després de 10 anys al club anglès i ahir va venir a temes pendents per explicar-nos com se sent i per què ha pres aquesta decisió.
And we have to see in front and the past...
Què vol dir tu, sí?
Past is... well...
Hem de mirar endavant, vol dir.
Ah. Past, past is...
Sí, el passat, passat,
de past...
Sí, sí. No pot parlar en català o què?
Ah, i tant que sí, el mi. Per vostè el que faci falta. Això a Manchester, I feel that... I feel empty myself and now I need to feel because I'm empty.
Yes.
I was full in the beginning in here, yes.
Què?
But slowly, the match on...
S'emociona.
Match on Sunday, match
Què és el que t'ha buidat?
Match on Sunday, Wednesday, match again, Sunday,
molts partits, molts partits, no? Divegres,
Wednesday, and Sunday, sometimes
Tuesday. Però és que són molts Sundays i Wednesdays.
So at the end, I empty, you know.
Sí, sí.
Work, work, work. Players, the fans, the tactics, they take the pop as a ball, they take the pop as a ball.
Sí, sí.
It's so much pressure. I need to stop. And a famous poet in my country is Michael Martin and Paul.
Sembla un grup de country. A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Avui és un bon dia per recordar la importància de fer el que ens diu l'esperança. Les coses quasi mai surten com les planegem, però amb una actitud oberta, joiosa i una mica atrevida, la vida continua sorprenent-nos. Diumenge, Bad Bunny sortia de l'hotel a 11:45 del matí, va fer una salutació general i es va ficar un cotxe a direcció a la Sagrada Família. Jo darrere, amb la moto. Un cop allà, sota el temple, m'hi vaig atensar, li vaig donar un missatge polític, em va premer la mà i em va donar les gràcies. Poca cosa, però més que res per una fanàtica del jove porto-riqueny. Avui, continueu perseguint el que voleu, moguts per la il·lusió raonada. En altres paraules, amb el seny i la rauxa. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
Sempre costa tornar de festiu i encara més quan fot aquesta calorada que va de les pedres. El ciment calent de la ciutat em posa trista i només penso, a partir d'ara tot anirà pitjor perquè farà més i més calor. I el que frenaria el canvi climàtic, que és la desacceleració, no sembla que tingui molts adeptes, si més no, entre els poderosos. En dies com aquest és un bon dia per posar un himne primigeni de Valius com és Camps. On són els camps? Camps, camps!